I després d'haver recuperat aquesta secció, benvinguts de la setmana passada amb Rosa Garcia, on vam fer un viatge a Nicaragua. Obrim Estels, una secció amb col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Avui ens visita el sotspresident segon d'aquesta entitat, el Jesús González. Bon dia, Jesús.
Bon dia, Sergi. Bon dia a tothom.
Avui abordem el planeta Urà, el setè planeta des del Sol. Què hem de dir per començar d'aquest planeta i del nom del planeta, Jesús, que va estar a punt de tenir-ne un altre, em deies ara.
Sí, aquest planeta es pot observar a ull nu, per lo qual hi era conegut des de l'antiguitat, però degut a la seva poca lluentor, perquè està molt lluny, i també a que anava molt lentament, simplement perquè quan més lluny està un planeta del Sol, més a poc fa recórrer la seva òrbita, es va considerar que era una estrella. Per tant, no va ser fins al 1761 que William Herschel el va descobrir amb un telescopi. Va ser la primera vegada que s'eixamplava el sistema solar a l'època moderna. Curiosament, quan el va descobrir, i volem fer honor amb el seu rei, Jordi III, que és el rei que va perdre les colònies americanes, va proposar precisament que es digués el nom del seu rei, no? Però la comunitat científica no estava massa d'acord i van considerar que, atès que hi havia, després de Júpiter, estava Saturn, que era el pare de Júpiter, Cronos, van pensar que el lògic, seguint aquesta seqüència, és que el següent planeta després de Saturn fos el pare de Saturn, i aquest era Urà, que era el rei del cel.
Finalment ha quedat Urà, en honor a la divinitat grega del cel. Per tant, hagués quedat, si no, Jesús, el nom de Jorge III? O
sí,
bueno, en anglès,
no, li vam posar, em sembla que era George Sidus, alguna cosa així, sí, però realment pues, no és quedat massa bé posar-li el nom d'un rei, per molt que és finançat un observatori o per molta majestat que tingués. Jo crec que és més apropiat posar-li, com han seguit tots els planetes, noms de déus romans o noms de déus grecs.
Durà, Jesús, què més hem de dir? És el tercer planeta més gran, dèiem, però el quart major massa del sistema solar. Per tant,
exacte,
estaríem dient
sí,
que més aviat passa a ser el quart.
Sí, sí, perquè, clar, hem de distingir el que és la grandària, les dimensions, i una altra és la massa, no? Un planeta pot tenir unes grans dimensions, però tenir una densitat molt baixa i, per tant, tenir una massa molt petita. Aquest és el cas del planeta Urà.
Per tant, hi ha tres planetes, Jesús, per davant d'Urà en densitat.
Sí, sí, sí.
Duració d'un dia a Urà? Això ho vam comentar l'última vegada que vam
bé,
comentar
Saturn. Sí, la duració d'un dia a Urà és aproximadament unes 7 hores menys del que dura la Terra. Clar, si tenim un planeta com Urà, que té 4 vegades més de diàmetre que la Terra i fa la seva volta, la seva rotació, en lloc de 24 hores, amb 17 hores, pràcticament a números rodons, imagina en quina velocitat està girant, no?, aquesta enorme massa de planeta, no? I això també ens tenim que imaginar, i és així, s'ha pogut comprovar en fotografies del Hubble, la quantitat de tormentes que s'originen, de tempestes, perquè el girar tan ràpid també arrossega l'atmosfera i, per tant, això crea vents.
Això ho propicia.
Sí, ho propicia, sí, sí. Passava el mateix amb Júpiter i també en Saturn. El cas de Júpiter era més espectacular perquè Júpiter encara conserva una gran quantitat de calor intern de quan es va formar i, per tant, en totes aquestes velocitats que assoleixen més de 1.000 km per hora aquests vents en l'Equador, si li sumem la temperatura interior i el camp magnètic, doncs ja són unes tempestes apocalíptiques, imaginables.
Urà ja l'ha perdut aquesta calor o no l'ha tingut mai com Júpiter?
Bueno, té encara un cert calor perquè el nucli d'Urà, que és rocós, és més petit que el de la Terra, és un 55% més petit que el de la Terra, té una temperatura d'uns 5.000 graus Kelvin, aproximadament, però tampoc no és un calor excessiu. Per tant, es anirà refredant amb el temps, però quan dic amb el temps, vull dir amb el temps astronòmicament parlant. Vull dir, arribarà un moment que sí que serà fred i, per tant, canviaran segurament moltes de les propietats que té el planeta.
En composició, Jesús, Urà és similar a Neptú?
Sí, podríem dir que és similar als planetes gasosos, però es diferencia de Saturn i Júpiter i formaria quasi parella, per dir-ho així, amb Neptú. És el que en diuen els gegants gelats, eh? Perquè són més freds encara, perquè estan més lluny del Sol, del que està Júpiter i del que està Saturn.
Que aquests són els gegants gasosos.
Sí. Ara bé, la composició podríem dir que pràcticament, també igual que Júpiter i Saturn, està composat bàsicament quasi d'hidrogen i d'heli. Tanmateix, a les capes superiors de l'atmosfera hi ha quantitats considerables, relativament considerables, de metà i també del que podríem dir cossos volàtils, poc volàtils, com pot ser l'aigua, hidrocarburs, etc.
I quin és l'aspecte d'Urà? L'aspecte.
Ah, l'aspecte. És un aspecte...
Que presenta el planeta, quants anells té...
Sí, sí, es veu tot llis, pràcticament, és un color blavós que ve determinat per aquesta presència important de metà a les capes externes de l'atmosfera, que el que fan és que absorbeixen el color vermell de la radiació solar i reflexen el color blau d'aquesta mateixa llum solar. I, per tant, té un aspecte anodí, que ens enganya, perquè no s'aprecia cap accident, perquè realment no el té. O sigui, com no sigui algun núvol o alguna petita alteració, però pràcticament imperceptible, i, per tant, té un aspecte anodí, però dic que és aparentment anodí.
Exacte, aparentment, per tant, l'imaginem de moment llis i blavós.
Sí.
A falta de més estudis, Jesús?
Sí, bueno, hi ha fotografies, pensem que no es van poder obtenir més informació d'Urà fins que l'any 86 la missió, la nau espacial Voyager 2, va fer un sobrevol en el planeta i es va poder veure des de més a la vora, no? I, per tant, quan dic aparentment anodí, ho dic perquè té dues característiques importants. Una és que té anells, però això no seria una cosa extraordinària perquè en altres planetes també en el sistema solar ho tenen, però aquests anells són diferents dels de Júpiter, són més estrets i també hi ha molt material fosc.
És a dir, que té personalitat pròpia, diríem, Urà.
Sí, 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 té. A més, una altra cosa que el distingeix considerablement és que és un planeta tort, és un planeta torçat.
Vaja.
Sí, sí. O sigui, la Terra té uns 23,2 graus d'inclinació al seu eix de rotació respecte al pla de l'eclíptica, no? Això podríem dir que, bueno, sí, és una petita o una lleugera inclinació, o si vols no tan lleugera, però és que el planeta Urà és de 98 graus d'inclinació. Quan la Voyager 2 va passar l'any 86 i va sobrevolar el planeta, en aquell moment el pol sur estava totalment assenyalant el Sol, i el pol nord estava totalment a l'ombra, a la completa foscor. Però el curiós és que els seus anells i les seves llunes giren en el planell aquest que està inclinant 98,8 graus. És a dir, que el van acompanyant tots aquests elements.
S'han posat d'acord.
S'han posat d'acord. Segurament, m'adalanto perquè em preguntaràs per què és així, perquè està inclinat, no?
Home, sobta, i també es vol saber si continuarà inclinant-se.
Sí, 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 sembla que això es mantindrà fins a les calendes greques. Es pensa que possiblement quan Urà s'estava formant va topar o va col·lidir amb un protoplaneta i aquest el va aconseguir torçar. En tot el, inclús fins i tot, devien saltar materials.
És a dir, que el va deixar malmès.
Sí, malmès, però alguns d'aquests materials possiblement van passar a formar part dels seus anells, que per cert, el William Herschel, quan el va descobrir el planeta amb un telescopi...
Que va ser el primer descobriment que es feia amb telescopi.
Amb telescopi, doncs realment ja va apreciar que hi havia algú al voltant del planeta, però no ho va poder precisar fins que en l'any 86 la Voyager 2 va poder descobrir que hi ha algun dels anells, no tots, i va descobrir que eren més estrets i més foscos, però alguns astrònoms ja van poder contemplar com una estrella que estava més enllà d'Urà, quan s'apropava a Urà, feia pampallugues, eh? Vull dir, hi havia tant abans d'amagar-se per darrere del planeta com després de sortir-ne, amb el qual es va interpretar i es va comprovar que això eren els anells que a la part fosca, quan l'estrella estava darrere de la part fosca, quedava eclipsada, no? I, per tant, el descobriment dels anells d'Urà, podem dir que és un descobriment relativament modern.
Per tant, les interpretacions eren bones.
Eren correctes, eren bones.
Parlem dels satèl·lits, ja per acabar, d'Urà,
sí,
que en té uns quants.
Sí, sí, té 27 satèl·lits naturals coneguts. En poden aparèixer més, eh? Perquè aquestes llistes mai estan absolutament tancades. De totes formes, només en té 4 que podríem dir que són importants, i lo curiós d'aquests és que se'ls han donat noms de personatges de les obres d'en Shakespeare i d'Alexander Pope, però noms de personatges femenins, no? Com Desdemona, Ariel, etc. No? Per ordre d'importància, de més gran a més petit, els 4 més importants són Titània, Oberó, Umbriel, Ariel i Miranda. Tinc que dir que són molt poc massius. El més gran, que és Titània, tal com he dit, només no arriba a fer els 1.600 quilòmetres de diàmetre. Per tant, com a conseqüència, o sigui, es compleix, que el ser tan petits i el tenir, per tant, una gravetat tan petita, no tenen capacitat per retenir atmosfera. O sigui, cap d'aquests 27 satèl·lits d'Urà té atmosfera.
I Jesús, ja tancant, deixem Urà, no sé si hi ha alguna cosa
sí.
més que haguem de destacar
no.
avui.
No.
La setmana passada parlàvem amb Carme Mas, presidenta primera de l'entitat, sobre el cometa Pansters,
sí.
que s'havia de veure també des de Catalunya, a ull nu, vam dir que potser
sí.
era complicat, potser no, i que es podia veure durant diferents dies, però un dels millors dies per veure'l era avui, dia 12 de març.
Avui i demà.
De
sí,
moment,
sí.
si les condicions meteorològiques també ens han d'ajudar, avui fa més bon dia del que ens pensàvem o del que ens deien.
Sí, sí, jo crec que es podrà veure, i ja que està emetent en el crepuscle, i buscar un espai amb poca contaminació lumínica i sobretot que tinguem a ponent l'horitzó el més esclarit possible.
Escolta, Jesús, la Carme ens recomana sempre, com deies tu, per tenir una bona visualització, rasos de peguera o el camí dels monjos, que ens queda més a prop.
Sí, sí,
ens amplies aquesta llista i ens descobreixes algun altre lloc, tu?
Bueno, per mi són...
O és secret professional?
No. Per mi són els millors llocs, també. Els hem discutit en el si de la junta directiva i ho hem consultat, també, amb altres experts. I també el que tenim més a la vora és això, el camí dels monjos i, si no, rasos de paguera. Sí, sí.
Doncs estarem pendents a veure si podem veure aquest cometa Pansters aquest vespre, hauria de ser, hem dit?
Sí, aquest vespre o demà, per exemple. Són els millors dies. Ha passat d'estar visible en l'hemisferi sur i ara el tenim en l'hemisferi nord. Això és perquè he vingut de baix, si em permets utilitzar l'expressió de baix, perquè en l'espai no hi ha ni a dalt ni a baix, no?
Però ara així ja... ho entenem millor nosaltres,
sí,
no?
Sí, sí.
Ja per tancar, Jesús, anem a l'agenda. Demà és un dia important per l'associació.
Sí.
Es nombra l'alcaldessa de la ciutat, Mercè Conesa, com a presidenta honorífica. Un reconeixement que ella, per tant, ja ha d'estar esperant. A més, recordem que en principi s'havia de celebrar fa una setmana.
Sí.
Tu hi hauràs de jugar com a sotspresident segon de l'entitat algun paper.
Sí, bueno, una mica conduir la cerimònia, l'acte, fer les salutacions i donar els torns de paraula amb els diferents parlaments que es faran. Jo crec que serà un acte senzill i emotiu, i estem molt contents de que hagi acceptat, i també de que els nostres socis, amb l'Assemblea General Extraordinària del passat 24 de gener, haguessin estat totalment d'acord, es va aprovar per unanimitat aquesta decisió que va prendre la Junta Directiva en una reunió celebrada el mes de desembre.
Demà a les 7 de la tarda a la Masia de Can Ametller, per tant, aquest acte. I deixa'm que t'apunti un acte més de la vostra agenda, de l'agenda de l'associació. És la conferència de dijous. De fet, cada dijous teniu activitats,
sí, sí.
Això no és una novetat. A les 8 del vespre a Casa de Cultura, tampoc és novetat. Ve Rafael Clemente, ara ens explicaràs qui és, a parlar dels satèl·lits espia.
Sí, és un tema molt interessant. El tema de l'espionatge que es fa des del cel no és nou. Jo recordo perfectament la crisi dels míssils a l'octubre de l'any 62, quan un avió espia dels Estats Units, un U-2, va fotografiar les rampes de llançament de míssils que la Unió Soviètica estava instal·lant a Cuba per prevenir una possible invasió per part de l'exèrcit dels Estats Units, no? I que recordo que va estar a punt de conduir-nos a tot el planeta a una tercera guerra mundial, quan encara no feia pues, només que 15 anys que s'havia acabat la segona.
Sortíem de la segona i aquesta guerra dels míssils de Cuba, així com s'ha anomenat, tot ho feia pensar finalment, per fortuna, tot va quedar bé. Hi va haver la trucada, no?, entre presidents,
va funcionar.
El famós telèfono rojo, aquesta línia, que va unir Moscou amb Washington.
Sí, sí. Va canviar la història també del món, perquè el secretari general del Partit Comunista, el senyor Nikita Khrushchev, li va costar pues, el seu càrrec, no?, perquè van considerar que no va ser prou dur per mantenir el pols que li va fer un jove president dels Estats Units, dic jove, en relació a el que acostumaven a ser, que era,
Kennedy.
En Kennedy, i per tant li va costar. Els americans també van haver que desmantellar els seus míssils que tenien a Turquia, que feia frontera amb la Unió Soviètica. Va ser un joc d'escacs, eh?
Doncs amb tota aquesta història darrere fons, arriba dijous, com dèiem, la conferència del senyor Rafael Clemente a la Casa de Cultura, per si voleu assistir. L'entrada és lliure i gratuïta per socis, no socis, a la Casa de Cultura. Jesús González, president segon de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreig, gràcies per aquesta secció d'avui dedicada al planeta Urà, i fins una propera i bona setmana.
Gràcies a vosaltres i bona setmana.